L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels nostres serveis informatius. Avui, dijous, dia 29 de setembre, destacarem... Unió de Pagesos alerta que la manca de pluges pot fer perdre aquesta campanya fins a la meitat de la collita de l'oliva. L'agrícola del Camp de Santa Bàrbara creu necessària l'ajut de l'administració per poder mantenir la plantilla de treballadors al complet. L'alcalde de Tortosa diu que l'estudi de Catalunya Caixa sobre l'habitatge és erroni i perjudica la ciutat. Més de 100 famílies ampostines s'acullen als ajuts de l'Ajuntament. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Unió de Pagesos ha advertit que la previsió per a la collita d'oliva d'aquesta campanya a Catalunya pot comportar pèrdues fins al 50% de la producció d'un any normal a causa de la important sequera que pateixen els conreus des de l'abril passat. Segons l'organització agrària, en aquests moments les oliveres es troben en una situació crítica, especialment a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a les Garrigues. Des del sindicat ja han alertat que en cas de que no plogui de forma immediata, el fet que la campanya de la collita de l'oliva està previst que comenci entre finals d'octubre i principis de novembre, encara farà empitjorar més la greu crisi de preus que pateix el sector. Unió de Pagesos ha constatat que en aquests moments el conreu de l'olivera a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les Garrigues es troba en una situació crítica, ja que l'oliva necessita aigua per començar a endurir el pinyol i acabar de formar-se. Segons aquest sindicat, l'única opció que permetria millorar la collita seria que plogués, perquè al sol no hi ha aigua a causa de la sequera. A més, ja s'observa l'existència de moltes olives que comencen a tornar-se fosques i que ja no es recuperarien encara que plogués, van remarcar. Unió de Pagesos va denunciar que l'assegurança de rendiments que permetria cobrir aquesta adversitat ofereix unes prestacions tan nefastes per al sector que només cobreix el 7% del total de la producció d'olives. Actualment, hi ha assegurades 10.925 hectàrees per una producció de 11,3 milions de quilos d'olives, mentre Catalunya té 118.000 hectàrees que produeixen uns 170 milions de quilos. Així, el sindicat ha tornat a demanar al Departament d'Agricultura la necessitat de millorar l'assegurança agrària, prioritzant que els rendiments s'adequin a la realitat productiva de les explotacions. Per Unió de Pagesos, la perspectiva de poder arribar a perdre més del 50% de la collita d'olives en aquesta campanya encara pot empitjorar més la situació del sector, que des de fa 4 temporades consecutives està sotmès a una greu crisi de preus, tot i que cada any s'incrementa la demanda en el mercat interior i exterior. En el cas d'aquesta campanya, les exportacions està previst que creixin a Catalunya un 3%, mentre que a l'Estat ho faran en un 7% respecte a l'any passat, segons apuntava Unió de Pagesos. A més, l'organització va recordar que en un context europeu, els únics productors que viuen una situació de crisi són els de l'Estat espanyol, ja que els italians han venut l'oli d'oliva verge extra a 3,28 euros el litre, un 36% més que la campanya passada, mentre que a l'Estat s'ha venut a 1,69 euros el litre, un 4% menys respecte a la campanya passada. A més, els productors grecs, que normalment venien a preus inferiors a l'oli d'oliva produït a l'Estat espanyol, porten dues campanyes amb preus més alts. I continuem parlant de pagesia perquè l'agrícola del Camp de Santa Bàrbara creu necessària l'ajuda de l'administració per poder mantenir la plantilla de treballadors al complet. La mala collita d'enguany podria crear dificultats a l'entitat per mantenir el personal habitual en altres temporades. El gerent de l'entitat diu que molta gent a l'atur s'ha refugiat en l'agricultura com a alternativa. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta notícia.
A principis d'aquesta setmana informàvem de les declaracions fetes des de les cooperatives oleícoles del Baix Ebre i el Montsià, advertint que els efectes de la perllongada sequera i l'afectació de la mosca de l'olivera podrien fer perdre pràcticament la meitat de la collita d'enguany, per lo que reclamaven l'acceleració dels regadius al secà, especialment el del Xerta Sénia. El gerent de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara, Josep Lluís Cardona, ha anat ara més enllà i proposa que si no es poden donar ajuts directes als productors perquè el context econòmic és complicat, almenys que l'administració estableixi iniciatives per ajudar a les cooperatives, que són, en definitiva, els canals per on el pagès transforma i comercialitza les seves collites. Si no, acabarem tenint tots problemes molt greus i serà fins i tot difícil mantenir les plantilles de les entitats, sentenciava Cardona.
El sector de l'oli, pues, fa uns anys que estem atravessant uns moments bastant complicats, pues, sobretot el tema de preus, i si enguany, pues, damunt li afegim que no hi haurà producció o que hi haurà molt poca producció, perquè si no plou ja, la veritat és que això seguirà minvant el que és la collita actual. La veritat, pues, va ser una mica el que ens va motivar a moure aquesta iniciativa, perquè, pues, bueno, el que es vol és una mica demanar a l'administració, jo què sé, que intente, pues, crear o buscar, pues, alguna sèrie d'iniciatives per a poder, jo què sé, si no ajudar el pagès, pues, també ajudar a les entitats que transformem aquesta oliva o que ajudem a donar suport al pagès per comercialitzar la collita, perquè és que si no, la veritat és que tindrem problemes tots bastant, bastant greus, no? Tenim, pues, les cooperatives des d'aquest punt de vista, unes plantilles a les que hem de mantindre, i la veritat, si te falla la producció, pues, no sé, no, al final com anirà tot això, no? Llavors, jo penso que l'administració, pues, hauria d'habilitar algunes línies d'ajuda tant a pagesos com a les pròpies empreses transformadores, en este cas cooperatives o molins particulars, com he dit abans, per intentar pal·liar, per almenys, aquesta campanya, no?
Cardona justificava la petició d'ajut tant al productor com a les entitats transformadores, com acabem d'escoltar, tot reflexionant sobre el fet de que, donada la manca de treball a altres sectors, molta gent s'ha refugiat a l'agricultura per a subsistir mínimament.
I, a veure, no és un moment tampoc molt agradable per a poder demanar ajudes, però és que si no fan algo, pues, un dels sectors que encara anava aguantant una mica el cop, des del punt de vista, pues, que molta gent ha perdut la feina, que molts s'havien refugiat també un poc al que és l'agricultura per defensar-se algo, el que és el seu mitjà de vida i tot això, pues, la veritat és que s'han estat anant tot el traste, no?
El gerent de la cooperativa Planera també informava de que són les varietats més primerenques, com la sevillenca, les que estan més afectades per la falta de pluja, encara que si no plou, en els propers dies, les possibilitats de recuperació d'altres varietats més tardanes s'acabaria esvaint.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va reclamar un canvi en la metodologia del càlcul d'estoc d'habitatges per evitar greus perjudicis d'inversions futures a la ciutat. Bel va denunciar que l'informe de Catalunya Caixa sobre el sector immobiliari, presentat a finals de juliol, es basi en un cens de mobilitat obligada del mercat de treball del 2001 per comptabilitzar els pisos nous que hi ha per vendre. L'estudi comptabilitzava 4.400 habitatges per vendre a l'àrea urbana de Tortosa, quan la ciutat té un estoc de només 438. Bel lamentava que amb les xifres de l'estudi s'estigui donant la sensació que el mercat immobiliari a Tortosa està col·lapsat.
Això no té sentit. I de què em queixo? Home, que a Tortosa precisament no tenim estoc d'habitatge buit, precisament. Quan se fa aquesta definició d'àrea urbana, a vegades hi ha algú que reprodueix lo d'àrea urbana, amb la qual encara pot dir, mira, és l'àrea urbana, sense que quede explicat què és això, l'àrea urbana. Però a vegades hi es fica Tortosa, o es locuta Tortosa, però, home, l'àrea urbana queda molt llarg, sí. Quan estem donant aquesta imatge de que el mercat immobiliari a Tortosa està col·lapsat, quan no és veritat, això ens està fent molt de mal. Molt de mal, perquè no hem renunciat a continuar desenvolupant este mercat.
Així mateix, Bel va detallar la metodologia emprada a l'estudi de Catalunya Caixa.
Los cens del 2001, estem parlant del 2011, això ja passa, 10 anys de calatge, però bueno, donem-ho per bo, de mobilitat obligada. del mercat de treball. Això que a una àrea metropolitana pot tindre el seu sentit, a la resta del país ne té por. I ells que diuen, mire, hem detectat que hi ha una persona a Camarles que ve a treballar a Tortosa. Per tant, Camarles està dins de l'àrea de Tortosa. I aquí mos inclouen Camarles, Deltebre, Sant Jaume, l'Aldea, tot el que troben. Tot el que troben vol dir molt més enllà de la comarca del Baix Ebre.
Segons va explicar Bel, l'estudi parteix que a l'àrea urbana de Tortosa hi ha un parc d'habitatges de 48.298 habitatges i hi ha un 9,1% que són pisos nous per vendre, és a dir, 4.400. Bel va explicar que han fet arribar a Catalunya Caixa la seva queixa sobre la metodologia emprada en els estudis i la setmana vinent s'entrevistarà personalment amb els redactors de l'informe. L'alcalde va explicar que l'estoc d'habitatges és baix a Tortosa perquè quan va haver-hi el boom immobiliari s'estava tramitant el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i no hi havia sòl disponible.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Llocura i Associats.
Busques pis a Amposta? A Unicasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa't a unicasa.cat o al 900 420 420, amb la garantia d'Unim.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, avui Manel Ramon ens explica que més de 100 famílies ampostines s'acullen als ajuts de l'Ajuntament. Demà acaba el plaç de presentació dels documents. Manel, no és així?
Doncs així és. Demà divendres finalitza el termini de presentació de la documentació corresponent per tenir accés a les ajudes a les rendes baixes que l'Ajuntament d'Amposta adjudica des de fa anys a les famílies que tenen especials problemes econòmics. La documentació s'ha de presentar als serveis de recaptació de l'Ajuntament de la ciutat. Actualment, i segons ha manifestat la regidora de Serveis Socials i Participació Ciutadana, Laia Subirats, s'acullen més de 100 famílies de la ciutat en aquest ajut municipal cada cop més necessari en temps de crisi. Escoltem a la regidora.
Un any més, finalitza el proper 30 de setembre el pla de suport a les famílies, un pla que es va iniciar el 2004 amb la intencionalitat de donar precisament aquest suport, un petit ajut a aquelles persones amb les rentes més baixes. Cada any l'Ajuntament, durant un termini d'un mes, obri el que serien les inscripcions i per tal de que les persones que tinguin rentes baixes puguen adquirir aquesta ajuda, s'han de dirigir a gestió tributària a l'Ajuntament d'Amposta.
Doncs ja ho saben, demà divendres finalitza aquest termini. Actualment existeixen 3 trams d'ajuts econòmics de més de 120 euros, de 100 euros i de 80 euros. Són xifres de referència i es doten segons les possibilitats pressupostàries de l'Ajuntament, que també aquest any ha augmentat la partida per en aquest ajut fins als 120.000 euros.
Gràcies, Manel. I segons publica avui el Diari de Tarragona, 30 famílies de Tortosa viuen gràcies a la renda mínima d'inserció. Des de que es va posar en funcionament la renda mínima d'inserció, més coneguda com PIRMI, una trentena de famílies de Tortosa viuen gràcies a ella. La prestació, destinada a persones amb greus dificultats econòmiques, amb el propòsit d'atendre les necessitats bàsiques, permet als beneficiaris sobreviure durant el temps que trigui a trobar feina i estabilitzar-se econòmicament. Així mateix, el volum de prestacions realitzades del setembre del 2010 fins al maig d'aquest any han estat de 27 sol·licituds noves, de les quals 9 expedients han estat aprovats, mentre que 7 estan pendents de presentar el document acreditatiu dels ingressos de què disposen. Del total de peticions presentades en el mateix període, 4 han estat donades de baixa, 3 s'han denegat i la resta s'han suspès, ja que els destinataris no han complert alguns dels requisits exigits per ser beneficiaris. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa de la satisfacció per la millora de la mobilitat i la racionalització de la circulació a l'Ametlla. Els resultats policials també contemplen una reducció dels delictes contra el patrimoni del 19,5%. Francesc Callau.
La regidoria de Governació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha fet un balanç molt satisfactori dels resultats de la campanya de seguretat ciutadana i de mobilitat registrats durant els mesos d'estiu. Després de que fa 2 temporades es comencessin a aplicar una sèrie de mesures amb l'objectiu de racionalitzar i millorar la mobilitat, majoritàriament del casc urbà, s'han consolidat una sèrie d'aspectes com ara el condicionament d'espais, estacionament, dissuasoris al voltant del centre comercial de la població, s'han racionalitzat els espais de càrrega i descàrrega, s'han renovat la senyalització horitzontal i vertical de la major part dels carrers del centre, s'han buscat alternatives a la circulació de vehicles de gran tonatge, s'han implantat nous passos per a vianants, s'ha posat en funcionament l'aparcament soterrani al mig del poble i s'ha habilitat una zona d'estacionament lliure a la confraria de pescadors per donar resposta a la demanda d'espais a la tarda-nit a la zona portuària. Junt amb això, s'han aplicat experiències amb bon resultat, com ara la redistribució de la càrrega de circulació d'entrada i sortida de vehicles, la conversió de vies en un sol sentit de circulació i, sobretot, una més gran conscienciació sobre el compliment de la disciplina circulatòria i d'ús de les vies. Tot plegat ha fet que entre els objectius aconseguits s'hagin eliminat els punts negres en relació a taps de trànsit, carrers o vials perillosos, s'hagin erradicat quasi totalment les ocupacions de voreres per estacionaments indefinits i s'han aconseguit que es respectin de manera satisfactòria les zones de càrrega i descàrrega, parades de bus i d'altres zones reservades o prohibides. Aquests objectius han comportat una circulació molt més racional i fluida, desviant una bona part de la mateixa lluny del centre del poble i protegint el trànsit de vianants a zones d'alta afluència de persones, com ara el carrer Llibertat, la plaça Catalunya, el carrer Pau Casals, el carrer Sant Joan i el carrer Andreu Llambrich. Totes aquestes mesures han comportat una reducció de les actuacions de la policia local en matèria de trànsit i mobilitat, passant de les 1.384 actuacions de l'estiu 2010 a les 1.325 d'aquest any. A més, s'han reduït els serveis per sorolls en un 20% i s'ha acabat amb l'ocupació de caravanes a les platges. Escoltem Rubén Lallana, regidor de Governació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Agrair per una part la col·laboració dels ciutadans de la Cala, que han entès, després de 2 anys aplicant mesures dissuasòries en quant a l'aparcament, millorant la senyalització, racionalitzant els espais de càrrega i descàrrega, en definitiva millorant el que seria la mobilitat i el trànsit dins el casc urbà. Ho han entès i, per tant, han col·laborat. Per això, agrair la seva col·laboració. Felicitar també l'excel·lent plantilla del cos de la policia local per la seva tasca desenvolupada i també la col·laboració dels Mossos, que aquest any ha sigut millor que mai. El govern de la Generalitat ha entès les nostres deficiències i, bueno, i ens ha enviat moltes més patrulles i molt més serveis que altres anys. Per tant, aquesta col·laboració ens ha permès poder dedicar en exclusivitat, quasi en exclusivitat, diríem, el que és la plantilla de la policia local, a el que és vigilància i patrulla pel casc urbà i també urbanitzacions.
Gràcies al conveni de col·laboració entre la policia local i el Servei Català del Trànsit, s'han fet controls de velocitat de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra, a la vegada que la presència continuada de la policia de la Generalitat en unes dependències municipals ha permès destinar 2.200 hores dels agents a patrullar a peu pel centre de la població. Pel que fa a la seguretat ciutadana, precisament, algunes decisions preses en el marc de la Junta Local de Seguretat han estat fonamentals. Tant és així que la ubicació a la caserna del cos de la policia local d'un espai d'atenció dels Mossos d'Esquadra i la col·laboració entre cossos ha significat per tercer any consecutiu l'assoliment de nivells importants d'apreciació de seguretat ciutadana i de reducció de la criminalitat. Això ha donat com a resultat una reducció d'un any respecte a l'altre del 19,5% en quant als delictes contra el patrimoni, que han passat de 92 a 74, del 2% en les faltes contra el patrimoni i del 5,7% en les faltes contra les persones. Rubén Lallana, regidor de Governació.
Bon estiu. S'ha reduït un altre any el que és, serien els delictes contra el patrimoni, ha baixat un 19,5%. També han baixat un 2% les faltes contra el patrimoni i un 5,7% les faltes contra les persones. Per tant, en quant a seguretat, resumir que som un poble tranquil, que tot i la crisi al nostre poble, el tema dels robatoris està molt estancat i molt controlat, tant per la policia local com pels Mossos d'Esquadra. Agrair la col·laboració a tothom.
Els Mossos d'Esquadra han incrementat el número d'hores de servei exclusiu a la nostra població, reduint el temps d'espera a l'hora de presentar denúncies i incrementant els controls a les entrades de les urbanitzacions.
Serveis informatius de Mute.
I des de Ràdio Delta, avui, Lluís Bertomeu ens informa de que aquest cap de setmana al Delta de l'Ebre es celebrarà el Dia Mundial de les Aus amb multitud d'activitats. Lluïsa Bertomeu.
El Dia Mundial de les Aus es celebra cada any de forma multitudinària arreu del món, amb l'objectiu de divulgar i donar a conèixer els valors ornitològics dels espais naturals, el coneixement dels ocells i la necessitat de la seva protecció. Concretament, al Delta de l'Ebre s'han organitzat tot un seguit d'activitats. El dissabte es podrà visitar el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Canal Vell, participar al concurs de SEO BirdLife o bé realitzar la sortida ornitològica pel Delta organitzada per Picampall. Diumenge, com ja és tradicional, s'habilitaran diversos punts d'observació als miradors del Delta per a l'observació dels ocells. A més, també hi haurà l'activitat de les aus del Delta en família, la reserva de Riet Vell de SEO BirdLife o la festa de les aus. Sobre tots els actes preparats en motiu del Dia Mundial de les Aus, en parla Xavier Abril, tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
El dissabte al matí hi ha la jornada de portes obertes a l'estació biològica. Recordem que l'estació biològica és el centre de recuperació de fauna salvatge del parc i una vegada a l'any obre les portes al públic per a, d'alguna manera, ensenyar a explicar els projectes de gestió i de recuperació que es duen a terme en aquesta instal·lació. Picampall organitza una sortida ornitològica pel Delta i durant el dia la CEO BirdLife organitza una activitat que es diu Juga i descobrir les aus, que és un joc itinerant d'observació d'ocells en tres llocs diferents, en tres punts d'observació, i us recomanem fer la informació de la sortida des de la reserva de Riet Vell. Això és de 10 del matí a 7 de la tarda. Diumenge dia 2, com fem tots els anys, voluntaris del parc i amb el suport de l'escola del parc estirem repartits per diferents miradors del Delta, en material òptic, en telescopis i prismàtics i material divulgatiu del món dels ocells, donant informació doncs, al públic visitant sobre les espècies que en aquell moment se puguen trobar a les bases i doncs, també explica una miqueta doncs, bueno, la dificultat i la problemàtica de la conservació tant dels hàbitats com de les espècies que tenim aquí. També hi haurà un anellament científic d'aus en família al CLOT i diumenge a la tarda hi haurà la festa de les aus a la reserva natural de Riet Vell. També amb el mateix una miqueta d'anellament científic, jocs tradicionals i explicació de la migració dels ocells a través d'un joc. Totes les activitats són gratuïtes, algunes s'ha de trucar per fer la reserva prèvia, adreçades al públic familiar, adults i xiquets, per intentar apropar pues, el coneixement dels ocells a un ampli espectre de la societat i esperem que tingui tant d'èxit com les darreres edicions.
A banda de SEO BirdLife, en la celebració del Dia Mundial de les Aus, el Parc Natural del Delta de l'Ebre també compta amb la participació de l'Associació Ornitològica Picampall, l'Escola del Parc, Cooperació de Licor i l'Associació de Voluntaris del Parc Natural. Si voleu més informació sobre llocs, horaris i activitats previstes, us podeu adreçar a l'Ecomuseu al telèfon 977 48 21 81.
Busques pis a Amposta? A Unimcasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa't a unimcasa.cat o al 900 420 420 amb la garantia d'Unim.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes... Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Yocura i Associats.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Durant aquestes setmanes, la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre, Cinta Espuny, s'ha reunit amb els diversos regidors d'esports dels municipis ebrencs i també amb els responsables dels quatre consells esportius per tal de crear sinergies entre els diversos ens implicats, compartir informació i, sobretot, analitzar l'esport base al territori des de diferents perspectives. En les sessions també han participat el tècnic de la representació territorial, Miguel Sánchez, i la comissionada del Pla Català de l'Esport a l'Escola, Montse Trullent. Cinta Espuny va destacar que un dels objectius marcats a llarg termini en aquestes reunions és poder elaborar una guia de l'oferta comarcal a les nostres comarques i alhora poder dinamitzar esports minoritaris, sostenibles o bé, lligats al turisme i al territori i als diferents centres educatius mitjançant el Pla Català de l'Esport. Les trobades es van iniciar el passat dimarts dia 20 a la seu del Consell Esportiu del Baix Ebre i clouran avui dijous dia 29 de setembre a la seu del Consell Esportiu del Montsià, després de dur-se a terme el dimecres dia 21 al Consell Esportiu de la Terra Alta i el 22 de setembre al Consell Esportiu de la Ribera d'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcana Ràdio, Domènec Ramal ens explica avui com va anar la cinquena edició de la pujada al Montsià, Memoria Francesc Bormadró, una prova organitzada per l'agrupació excursionista d'Alcana. Domènec, bona tarda.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanà passem avui balanç al que ha estat la cinquena edició de la cursa del Montsià, la pujada al Montsià Memorial Francesc Bormadró, organitzada diumenge passat per cinquè any ja consecutiu per l'agrupació excursionista d'Alcanà. Una prova de muntanya que presentava dues vessants, la part competitiva amb gairebé prop de 200 corredors participant i també la part lúdica, la caminada de muntanya, un recorregut de 18 quilòmetres que van completar pràcticament 450 persones. La cursa de competició enguany puntuava per al circuit de les Terres de l'Ebre, tal com ve sent ja tradicional en els últims anys, i enguany, a més a més, i com a novetat, era també cursa puntuable per al Campionat de Catalunya Individual de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Sobre un recorregut de 31 quilòmetres i mig i un desnivell de 3.600 metres, els guanyadors van ser, en categoria femenina, Ranya de Bats, del Centre Excursionista de Xerta, amb un temps de 3 hores, 41 minuts i 6 segons, seguida de dues corredores del Club Excursionista UEC Anoia. Lola Brusau, que va ser segona, amb 4 hores i 5 minuts, i Lucía Caballero, tercera, amb 4 hores i 16 minuts. Pel que fa a la classificació masculina, el guanyador va ser Josep Maria Pijuan Pardell, del Borges Trail, amb un temps inferior a les 3 hores, 2 hores 57 minuts 48 segons, seguit de Xavier Espinya Martínez, del Centre Excursionista Guissona, i Xavier Delgado, del Centre Excursionista Vilassar de Mar. Excel·lents els resultats en l'apartat competitiu i també una molt bona jornada de muntanya, tal com els nostres micròfons reconeixia des de l'organització Jordi Bord. L'escoltem.
Pues sí, estem, la veritat és que molt contents. Aquest any havíem fet diferents canvis i era una incògnita a trets generals com podia sortir la cosa, i al final pues, realment el canvi de la ubicació, el nou recorregut, tram inici final, pues, ha sortit una aposta, podem dir, correcta i satisfactòria. Tot en general ha sigut millor en este cas, ja que... Pues la plaça Lluís Companys, en el pavelló, pues ofereix un ventall de possibilitats molt gran, tant per a nosaltres com a organització com per al participants o els aficionats, no?
En definitiva, una jornada d'esport, però també una jornada lúdica en la que, tal com Jordi Bord comentava, Alcanar enguany, amb el canvi d'emplaçament, tant de sortida com d'arribada, traslladat de la plaça de l'Ajuntament a la plaça Lluís Companys, va ser tot un èxit de participació.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui dijous. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.